Són les dues, hora d'obrir l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc Pijuan.
Benvinguts a l'Hotel Suís d'avui dijous 22 de novembre de 2018, on us explicarem que l'estat de la gespa de la nova Creu Alta comença a ser un motiu de preocupació important en el si de l'expedició arlequinada. L'últim partit contra el Badalona, sota la intensa pluja que queia a la ciutat, ha estat la gota que ha fet vessar el got, mai millor dit. El terreny de joc ha quedat molt malmès i els entrenadors i tècnics ja pateixen pel pròxim partit a l'estadi contra l'Hèrcules. De moment, l'equip s'està preparant pel duel de diumenge al camp d'esports contra el Lleida a Sant Oleguer, unes instal·lacions que compaginen amb Olímpia. Ahir ja escoltàvem en Gerald Martínez mostrar la seva preocupació pública sobre aquest fet i avui l'equip ha tornat a entrenar a les pistes Josep Molins de Sant Oleguer. Tot plegat amb un únic objectiu, cuidar una gespa que està molt malmesa i que necessita estima i estar-hi a sobre per recuperar-la.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Pau Vitoria a la redacció, volem dir Antoni González. Sí, ell sí, el control tècnic. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Doncs avui repassarem l'actualitat del centre d'esports a la prèvia del duel contra el Lleida Esportiu, també fent aquest apunt sobre la gespa. Trucarem al míster del juvenil A, del juvenil del Sabadell, que està realitzant una gran temporada. En parlarem amb en Jaume Milà, el seu entrenador. Avui també futbol sala, hoquei patins, motor, rugby, i marxarem fins als Estats Units. Saludarem l'Àlex Pareja en una nova temporada. Avui l'estrenem d'aquest Living in America, amb històries Made in USA.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, Vilafranca i Sant Andreu disputaran aquesta temporada la final de la Copa Catalunya. Els vilafranquins van eliminar el Nàstic de Tarragona, mentre que els andreuvencs van fer el mateix amb l'Espanyol B. Tots dos partits es van decidir a la tanda de penals. Ara falta determinar la data d'aquesta final. I en futbol femení, el Barça es va desfer ahir amb comoditat de la Real Sociedad. Les de Fran González van superar per 2-5 a les donostiarres. Les blaugranes són ara primeres, amb un partit menys, això sí, que l'Atlético de Madrid, que juga avui contra el Rayo Vallecano. L'Espanyol, de la seva banda, va superar per 1-0 al Madrid i és novè a la taula. I el Barça-Lassa de bàsquet va caure ahir en partit d'Eurolliga. Els d'Esbetis la Fessic van perdre 76-70 contra el Panathinaikos grec. Una derrota que trenca una ratxa de 5 partits sense perdre i que deixa els blaugranes setens a la classificació amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes. Ahir també va caure el Baskonia a la pista de l'Olimpia de Milano per 93-90. L'Atlètic Barcelonet ha guanyat 12-13 al Dinamo de Moscou en el seu tercer partit a la Champions. Els mariners es mantenen líders invictes del grup. El Terrassa va empatar contra l'OBC de Budapest a l'anada dels quarts de final de la Copa Lent. El 5 de desembre es jugarà la tornada a Budapest. I en handbol, el Balonmano Granollers se situa segon a la Lliga Sobal després de superar el Valladolid 29-32.
Han parlat en les últimes hores?
No ha parlat ningú. Avui directament anem a les xarxes, va.
I a les xarxes socials.
Un tuit de David de la Cruz, el sabadellenc, que s'acomiadava així del fins ara seleccionador espanyol de ciclisme, Javier Mínguez. Només puc dir, diu, que ha estat un autèntic privilegi treballar amb Javier Mínguez. Per a mi, un seleccionador, director, del que he après moltíssim. Et desitjo el millor, patró. Acaba així la frase. El cert és que Mínguez ha confiat molt en De la Cruz en les últimes convocatòries amb la selecció espanyola.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Passant 4 minutets del punt de les 2 de la migdia, anem per feina i comencem a explicar l'actualitat del centre d'esport Sabadell, que una sessió més l'equip doncs ha seguit preparant el desplaçament d'aquest diumenge a Lleida. Pau Vituri, bona tarda.
Hola, Marc.
I de moment no arriben bones notícies pel que fa a la gespa de la nova Creu Alta, ara ho comentàvem, no?
No, ho dèiem ahir. Hi ha preocupació entre la plantilla arlequinada per l'estat del terreny de joc de l'estadi i bé, l'estan trepitjant literalment el mínim possible. Dijous passat que era dia habitual també d'entrenaments a la nova Creu Alta, no ho van fer per la pluja i avui podem dir que tampoc s'ha entrenat l'equip, que de fet ho ha fet oficial ara fa uns minuts a Twitter, ho ha fet a Sant Oleguer. Ha canviat finalment aquesta sessió perquè, segons ens diuen també fonts del club, hi ha parts encara de l'estadi que estan enfangades de l'altre dia del partit contra el Badalona i s'aixeca la gespa amb moltíssima facilitat. Per tant, toca cuidar-la al màxim, sobretot pensant ja no tant en el desplaçament de Lleida, sinó en el Sabadell-Hèrcules de la setmana que ve, perquè al final estem allò a 10 dies de partit a l'estadi, i la gespa no està en les seves millors condicions.
Com dèiem, preocupació en l'expedició arlequina per aquest estat de la gespa de la nova Creu Alta. Ens avancem, però no tant, marxem una miqueta abans al partit de diumenge, que ahir, Pau, ja ens feies un petit spoiler de les dades tan negatives del Sabadell contra el Lleida Esportiu.
Sí, és una temporada de bèsties negres, però evidentment hi ha dos equips que s'enduen la palma, que se'n diu el Cornellà i el Lleida Esportiu. Expliquem. Al Cornellà, el Sabadell no li ha guanyat mai en 7 partits oficials. És una dada que ja vam parlar les setmanes anteriors quan havíem de visitar el nou municipal. En aquests 7 partits oficials contra el Cornellà de Lliga, el grup tercer de segona B, 4 empats i 3 derrotes. 3 gols a favor del Sabadell i 8 en contra. Doncs bé, atenció als números contra els de la terra ferma, perquè la cosa està molt similar. De fet, aquí hem d'apuntar l'asterisc que dèiem ahir. Aquí no entrem en Unió Esportiva Lleida, que no té res a veure amb el Lleida Esportiu. En els 6 partits contra el Lleida Esportiu, cap victòria en enfrontaments, com diem, oficials. 4 empats i 2 derrotes. Per tant, números molt similars, amb 4 gols a favor i 6 en contra. Toca trencar, doncs, una estadística en un camp complicadíssim, on aquesta temporada només ha guanyat l'Hèrcules, que va anar com a líder al camp d'esports. De fet, el Lleida és l'únic partit que ha perdut aquesta temporada en 13 jornades. Si alguna cosa, això sí, té el Sabadell de Saligrat impregnat al seu ADN, és que aquests partits, com diu el tècnic de Torrent, se li donen bastant millor al Sabadell.
Jo crec que aquest tipus de partits a nosaltres ens motiven. A nosaltres ens motiva molt més anar al camp del Lleida que anar al camp de l'Ebro, amb tots els respectes. ¿Vale? A part de perquè hi ha rivalitat regional, perquè són equips que sempre volem demostrar algo més. Ells ho voldran davant de naltres i naltres davant d'ells. L'escenari és espectacular, el camp d'esports. Allí aquells no perden ni el parxís, és difícil. I nosaltres anem a veure si guanyem la partida del parxís, però que te diria el mateix si juguéssim contra el CUE.
Joc de taula, que planteja Toni Saligrat de cara a aquest diumenge. Deixa'm puntualitzar també un moment la dada d'abans, Marc, perquè sí que és cert que allò, el Lleida Esportiu va a roda del Cornellà en quant a mals resultats, però sí que les sensacions de les últimes temporades és que al Sabadell se li ha escapat la victòria contra el Lleida Esportiu en més d'una ocasió. Sense anar més lluny, els dos partits de la temporada passada, en què el Sabadell, aquella ruleta russa de l'última jornada contra el Lleida Esportiu, amb el partit a l'estadi, el debut de Romans, de Sergio Montero, on va haver-hi ocasions per tots dos bàndols de sobres. Quan vam anar al desplaçament al camp d'esports també de la temporada passada, una ocasió, una doble ocasió de fet claríssima, avui la repassàvem allò a la redacció, de Pol Moreno i de Miguel González, que sembla mentida que no hagués entrat, i fins i tot si tirem un altre precedent enrere, el de la 2016-2017, un 3-2, una derrota per 3-2 al camp d'esports, això sí, el Sabadell al minut 83 de partit aproximadament anava guanyant 1-2, per tant, aquella sensació que la victòria ha estat més a prop contra el Lleida Esportiu que no pas contra el Cornellà.
Està rondant i esperem que arribi, perquè no, aquest diumenge abans, però recordem números de tots dos equips ara mateix, Pau.
Sí, a la classificació el Lleida Esportiu és segon amb 24 punts, el Sabadell 6è amb 19, per tant, duel directe en el sentit de si el Sabadell vol aspirar aquesta zona de play-off aquesta temporada, però més enllà d'això cal fer una mirada global també del pròxim desplaçament, és a dir, d'aquest i del pròxim partit, millor dit, a casa, perquè després arriba la nova Creu Alta, l'Hèrcules, que és el quart classificat, també amb 24 punts. Per tant, ho dèiem l'altre dia, podem sortir d'aquest tram molt bé, allò tal com estem, a una distància prudencial del play-off, o evidentment molt tocats al mes de desembre. Per Just Uzcoidi, el més important d'aquest tram de dos partits és no despenjar-se.
Al final, los equipos que van a estar arriba no fallan. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Ahora es verdad que nos tocan dos partidos contra los equipos de arriba, pero la cuestión es que tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí siempre, toda la temporada, y no perder. Y si se puede ganar, ganar, pero sobre todo no perder y siempre estar ahí. Y luego ya veremos.
Un argument que ha dit molt la plantilla de Toni Saligrat des que va arribar el tècnic de Torrent aquí és allò de si no podem guanyar, si més no empatar, treure un punt. Però una veu que va més enllà és la de Néstor Querol, i una mica en la línia del que escoltàvem ahir d'Àngel Martínez. Diu el de Grau de Castelló que han de demostrar quin objectiu en aquests dos partits, quin objectiu vol tenir el Sabadell aquesta temporada.
Sempre tenim que anar a per els tres punts, sigui contra qui sigui, però com bé has dit, ara ve uns rivals molt, molt complicats i crec que ara és quan tenim que demostrar si aquest equip vol estar a dalt i bueno, la motivació extra que tenim que tindre i anem a demostrar l'equip que volem ser, no?
Doncs les veus avui de Toni Saligra, Josu Ozcoidi i Néstor Querol. Recordem, Marc, allò per fer la falqueta, la promoció.
Ens encanta, Pau.
Sí, diumenge, que a més aquesta setmana va molt de parxís el tema. Diumenge, de 5 de la tarda, evidentment, aquest partit entre el Lleida Esportiu i el Sabadell al Camp d'Esports. Nosaltres, els del Sabadell en joc, ens hi posem a partir de 4:45.
Ja ho sabeu, amb en Pau Vituri, des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sabadell, i des de Lleida, amb en Sergi Garcés narrant i l'Adriana Arroyo comentant. Com sempre, des de mitja hora abans, com deia en Pau, a 4:45. Va, falten 5 minutets per arribar a 4:45 a 3:15, ho direm bé, de la tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I no deixem l'òrbita arlequinada perquè la preferent juvenil, grup 3, el juvenil del Sabadell, està realitzant una magnífica temporada. Ara mateix els de Jaume Milà són primers a la Lliga amb 26 punts i amb 5 de marge respecte al segon classificat, el Borteta de Lleida. Els arlequinats, de fet, encara no han perdut en tota la temporada i sumen 8 victòries i 2 empats. Analitzem aquest bon inici de Lliga amb el seu entrenador, en Jaume Milà. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que el primer que hem de fer, òbviament, és felicitar-te per aquest inici de temporada, que tirant de tòpics també, no sé si és l'inici somiat, Jaume.
Home, no sé si és l'inici somiat, però sí que estem molt contents perquè hem començat bastant bé, aquesta és la veritat.
Per aquest juvenilà de Sabadell, si funciona tan bé, quines claus ens donaries? Què és el que creus que esteu fent bé, Jaume, perquè funcioni tan tot bé com ara?
Jo crec que agafa bastant pes el tema de l'equació de grup. Hi ha un grup molt, molt competitiu, però a més entre ells tenen molta amistat, m'ha agafat una bona relació cos tècnic-jugadors, i jo crec que això és la clau perquè l'equip funcioni.
El cert és que la dinàmica de l'equip, després de 2 descensos consecutius, segurament no era la més bona. No sé com heu aconseguit capgirar aquesta situació, Jaume.
Sí, la veritat és que ara feia 2 temporades que les coses no anaven gaire bé a Sabadell. Bueno, nosaltres intentem fer les coses bé, sobretot amb molt treball, entrenant 4 dies de la setmana, a diferència d'altres equips de la preferent, la gran majoria n'entrenen 3, i després tenim una estructura de treball molt, molt clara, organització, treball i sobretot constància.
Tu no sé si havies estat mai per aquí, per Sabadell, no sé fins a quin punt allò del pes de la samarreta s'està notant, Jaume, o creus que ho esteu portant prou bé de moment?
Bueno, era una cosa que sabíem abans d'incorporar-nos. Sabíem que després de dos descensos, estant a Lliga Nacional seria com a mínim on hauria d'estar el Sabadell, i estant a preferent sabíem que la gent ens pressionaria per tal d'aconseguir ascendre. Jo crec que ho portem bastant bé, estem tranquils, el tema és no posar-nos nerviosos perquè a la que et fiques més pressió de la que toca, després ho passes malament. A la que perdis 2 partits i t'enganxis una mica amb els de baix, costarà anar cap a dalt. Així que intentem portar-ho tranquils i és evident que hi ha una mica de pressió per tal d'intentar pujar, perquè el Sabadell es mereix estar a Lliga Nacional com a mínim, però bueno, ho portem bé, tranquils i a poc a poc.
Pel que em dius, Jaume, hem d'entendre que llavors l'objectiu de la temporada és ascendir a Nacional.
Sí, nosaltres, el club plantejava la situació com per ascendir, aquesta és la realitat. Nosaltres ens plantegem, ja des del principi teníem l'objectiu d'estar dalt, coneixíem la plantilla, més les incorporacions que vam fer, això feia que tinguéssim bon equip. Però bueno, no sé fins a quin punt plantejar-se la situació com hem de pujar. Sí que ho volem aconseguir, sí que lluitarem per això, però intentem donar-li molt bombo, perquè si no després et generes aquesta pressió de la que parlàvem i només fa que perjudica aquest tema.
Aquest cap de setmana teniu partit contra l'AEM, a Olímpia, un rival que dels últims 4 partits només n'ha pogut guanyar un i està doncs, allò a mitja taula. Vaja, com prepareu aquest partit? Com s'encara, Jaume?
Bueno, és un rival dels que a nosaltres particularment ens costen, perquè és un rival que juga molt amb el joc directe. Nosaltres tenim jugadors que a nivell tècnic són bons, però a nivell condicional són petits i acostumem a patir una mica més de lo normal. Per altra banda, aquesta categoria, aquesta lliga, jugues contra l'últim i ja pot guanyar. Nosaltres, fixa't que empatem contra un equip que, contra el Parets, que portava diversos partits perdent. I bueno, ho plantegem com un partit més, com el partit més important que tenim fins ara, perquè és el següent, i ja amb ganes de poder jugar i poder guanyar.
Tu ara em deies que és important potser no enllaçar dues derrotes o dos partits sense ensopegar. La sensació és que quan un equip funciona tan bé, el difícil serà en el moment que arribi un resultat potser no tan positiu, és a dir, potser una derrota, en aquell moment fer el clic i entendre que això pot passar, que això és normal, i reenganxar-se a la Lliga després tornant a les victòries, és a dir, que l'equip no caigui quan es trobi un resultat en contra?
Sí, bueno, les dinàmiques sabem que són difícils, aquestes categories. Quan agafes una dinàmica negativa és difícil donar-li la volta, i quan agafes una positiva, tenir com estem nosaltres, pensem que també és difícil que entrem en una negativa i tenim confiança. Però sí, la realitat és que per nosaltres, que ara mateix no estem acostumats a perdre, segur que el cop de perdre dos partits seguits pot ser més fort que per un equip que de mitja taula, que guanya un, després en perd un altre. Jo crec que és una situació diferent, però bueno, esperem que no arribem a aquest punt.
Ja acabo, Jaume, et pregunto una mica també per quins rivals podeu tenir en aquesta zona alta. No sé si ara ja, arribats a aquest primer quart de temporada, podeu anar analitzant o entenent quins són els o quins seran els vostres rivals en aquesta part alta.
Bueno, segur que la Bordeta a Lleida, que vam jugar aquesta setmana, vam aconseguir guanyar el seu camp, sobretot allà sumaran molt. És un equip competitiu, són un equip de jugadors de tercer any, gent forta, gent gran i difícils de guanyar, sobretot al seu camp. Cerdanyola també, equip que es va reforçant constantment, ara han incorporat un parell de jugadors bastant bons també. I després Manresa, jo crec que aquests tres són els equips més complicats que ens podem trobar a la Lliga.
Doncs el Bordet, el Cerdanyola, el Manresa, que són els equips que en Jaume Milà, l'entrenador del juvenil del Sabadell, doncs creu que poden fer més laguits aquesta temporada. Un equip que de moment, això sí, ho està fent molt i molt bé. Recordem, líders ara mateix, el grup 3 de la preferent juvenil amb 26 punts i amb 5 de marge respecte al segon classificat, al Bordeta de Lleida. Com dèiem, aquest cap de setmana que tornen a jugar contra l'AEM a Olímpia. Jo dono l'hora, Jaume, per si la gent s'anima a donar-vos un cop de mà, que jugueu aquest, com dèiem, dissabte a les 7. Per tant, suposo que tota l'ajuda serà benvinguda, oi?
Sí, i tant, contra més siguem, segur que tenim més fàcil per poder guanyar.
Doncs et felicitem, Jaume, i felicita també a l'equip de part nostra per aquest bon inici, i esperem d'aquí doncs allò un parell de mesos, si pot ser, tornar a parlar i seguir analitzant la bona dinàmica de l'equip, si et sembla.
Ok, moltíssimes gràcies, sí, encantat per poder analitzar amb vosaltres.
Una abraçada, Jaume.
Igualment, vagi molt bé.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs passen 20 minutets per arribar a les... Que passen 20 minutets del punt de les 2, volíem dir 40 minuts per arribar a les 3, ho direm bé. I arribem ara a la desena entrega del millor any arlequinat, on recordem setmana a setmana la millor temporada de la història del Centre d'Esport Sabadell, la quarta posició de fa 50 anys a Primera Divisió. Avui, però, no portem bones notícies. El conjunt arlequinat venia de caure a Sant Mamés i també ho va fer a Les Palmes en el segon desplaçament consecutiu.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a Primera Divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del Centre d'Esports, arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Gardón, gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per Les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
24 de novembre del 1964. Després de perdre a Sant Mamés contra l'Atlètic, el Sabadell tenia davant seu un altre desplaçament complicat. A l'estadi insular esperava un Les Palmes que era segon, després de superar el Zaragoza a domicili per 2-3. Un partit especial per a Pasieguito, que complia 100 partits a la banqueta arlequinada a Primera Divisió. Torrent, actuant com a lliure, i Seminario a l'extrem esquerre van ser les grans novetats del tècnic basc. La resta de l'onze estava format per Pepe Martínez, Isidro, Pini, Arnal, Marañón, Zaballa, Montesinos, Muñoz i Pujol. Tot i repetir el seu plantejament conservador, el Sabadell va disposar de les millors ocasions durant els primers compassos, però ni Seminario ni, sobretot, Zaballa, en un mà a mà, van estar encertats. A partir d'aquí, la defensa arlequinada va fer fallida. En el 37, Guedes va enviar fora un penal per mans de Pini, i en el 43, Niz no va perdonar una altra errada visitant i va connectar un xut creuat per fer l'1-0. A la segona part, el domini insular es va accentuar i Les Palmes va triplicar el seu avantatge gràcies al mateix Niz i a León, que van seguir aprofitant els dubtes de la defensa arlequinada. El Sabadell, de fet, no va ser capaç de respondre fins als darrers minuts de partit. Seminario, amb un gran llançament de falta directa, va marcar el gol de l'honor en el minut 81.
Ha estat un partit maco. El Sabadell ha jugat dins de la tònica habitual, però no hem tingut sort en la primera mitja hora, en què hem tingut algunes oportunitats de marcar que potser podrien haver canviat el rumb del partit.
Amb el 3-1 final, després de les paraules de Pasieguito, el Sabadell sumava la seva segona derrota consecutiva, un fet que només es tornaria a repetir un cop més aquella temporada. Complert el primer terç del calendari, els del tècnic basc, els arlequinats, eren sisens amb 11 punts, els mateixos que l'Elche, dos menys que la Real Sociedad, tres menys que el Barcelona i a 5 i 8 de Les Palmes i Real Madrid, respectivament. La setmana que ve, el conjunt arlequinat es refarà a la nova Creu Alta contra el València.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs sí, molt bé, tal com ho heu escoltat. M'encanta aquesta secció, ja ho sabeu. I com sempre, de la mà d'en Pau Vitorí, que ho hem de dir, ho fa en directe.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
5 minutets i arribarem a 2:45 de la migdia. Seguim parlant de futbol perquè el Club Esportiu Mercantil espera seguir la bona dinàmica i donar continuïtat a la ratxa de 5 partits sense perdre. Els blaugrana intentaran batre aquest cap de setmana l'Escola de Futbol Mataró a domicili, un rival que és 5è a la classificació i que la passada setmana va perdre després de 6 jornades sense fer-ho. Tot i ser un dels equips menys golejadors, l'Escola del Futbol Mataró també és la segona millor defensa i només ha caigut en una ocasió, un fet que reflecteix el seu potencial. El tècnic del Mercantil, Carlos López, sap de la seva dificultat, però destaca, diu, la gran semblança entre tots dos conjunts.
Crec que són dos equips molt semblants. I el Mataró, evidentment, estarà... jo crec que per mi és un dels que hem de trepitjar. Sí que és veritat que la Dami i el Jada últimament estan molt forts, però bueno, el Mataró és un equip que crec que estarà tota la temporada per alta, i és una bona prova per nosaltres, perquè ara mateix anem vuitens i això és com veure el got mig buit o mig ple. Nosaltres volem veure mig ple i intentar mirar del vuit en amunt, aviam on sent casos d'arribar. Per tant, és un partit molt engrescador i segur que aconseguim guanyar.
El partit, que es disputarà dissabte a les 6 de la tarda a Mataró, precedirà els dos pròxims compromisos del Mercantil a casa. I deixem el futbol perquè en plena poliesportiva hem d'explicar que el Femisport Nou Escorial vol aquest cap de setmana estrenar-se a la primera divisió de futbol sala estatal. Després de 7 partits, les de Paco Arjona encara no han sumat cap punt. Aquest cap de setmana, a més, juguen contra el Leganés, un equip que només porta 5 punts a la Lliga i és un rival directe a la taula. Arjona admet que l'equip necessita ja resultats positius.
Preocupar com a entrenador, l'únic que també analitza el calendari, ens han tocat molts rivals descansant a la part de dalt, vale? La majoria, i també on vaig apareixent l'evolució de l'equip, cada vegada amb tots els resultats d'aquesta setmana, però l'equip està evolucionant favorablement.
El partit comença a les 5 de la tarda i es juga al pavelló La Fortuna de Leganés. I és que el Leganés és una bona oportunitat per les quadribarrades de sumar els primers punts, ja que és un rival també de la zona baixa, un rival directe. I a tercera divisió, en aquest cas en categoria masculina, el grup Gerraona vol seguir enganxat a la part alta de la Lliga. Els d'Isma Quirós juguen aquest cap de setmana contra un dels rivals, a priori, més assequibles de la Lliga, el Montcada. Els vallesans són coers amb només 5 punts i han perdut 5 dels últims 7 partits. Quirós apunta les debilitats del rival.
Però la joventut a vegades no li dona aquest pelet de més que podrien donar-li per millorar la classificació, no el millor en el seu lloc, però sí que és veritat que els 40 minuts has de competir de principi a final, i això li dona com molts pics dins de cada un dels partits.
El partit comença dissabte a 6:15, aquest grups a Raona contra el Montcada a Cal Balsac.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Moment ara a l'Hotel Suís per parlar de rugbi, perquè els dos equips del Sabadell Rugby Club ja han tancat la primera fase de la competició. L'equip masculí va caure en el darrer duel de divisió d'honor contra el Garrotxa Banyoles per 16-36, un resultat que deixa els de Frank González penúltims a la classificació amb una victòria i 5 derrotes. Des de fa uns dies, això sí, ja sabem que l'equip competirà a primera catalana la segona fase de la temporada. Les Valquíries, per la seva banda, també van perdre l'últim duel d'aquest primer tram de Lliga. Ho van fer contra el Xamroc Balear per 5-38 i tanquen també penúltimes aquesta fase del campionat. Les de Cristina Sánchez seguiran a primera ara, tot i que en un grup més assequible del que ho han fet fins ara. De tot plegat en volem parlar amb el director esportiu de l'entitat, l'Uriel Martínez, a qui ja volem saludar. Uriel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si et sembla bé, comencem analitzant aquest primer tram de campionat de l'equip masculí. Dèiem a inici de temporada que l'objectiu era mantenir-se a Divisió d'Honor. No ha pogut ser. No sé fins a quin punt és una petita decepció, Uriel.
Bueno, petita decepció, no, la veritat. Era un objectiu ambiciós que ens havíem marcat, perquè els últims anys hem anat millorant any rere any, i clar, si no ens marquem un objectiu ambiciós, doncs ens podríem estancar. Tot i així, érem bastant realistes, sabem que mantenir la divisió d'honor catalana és molt difícil, lluitem contra equips molt preparats, amb molta experiència, amb molts anys, i en mi cas encara ens falta. Tot i així, l'any passat va passar el mateix, a les fases prèvies vam patir molt, ens vam quedar al grup de primera catalana i vam arribar a semifinals. Llavors, aquest any ens ho hem pres com seguim rodant, seguim treballant, intentàvem millorar a la nostra imatge. No ha pogut ser, però bueno, seguirem donant guerra i aquest any sí, intentarem doncs arribar a les finals de primera catalana, i si podem lluitar pel títol, doncs és l'objectiu.
És el que et volia preguntar, t'has avançat una miqueta aquesta segona pregunta, i pel que dius, l'objectiu doncs ara és repetir, si més no, aquesta final a 4 que vau aconseguir la temporada passada, entenc, Uriel.
Sí, totalment, o sigui, com el tòpic que diu, no, el partido a partido, però sí, nosaltres ens marquem poder arribar en aquestes fases finals, que l'any passat ja vam treballar molt per aconseguir-ho, i aquest any, amb més experiència, amb més rodatge, doncs intentarem doncs millorar-ho. Ja no només arribar a semifinals, que esperem i ho treballarem, sinó poder passar per la final que l'any passat se'ns va escapar i poder competir per guanyar-la.
Et pregunto també per les noies en aquesta nova etapa al costat del Vegas, que han aconseguit sumar una victòria en aquesta primera participació de l'equip. La valoració entenc que és positiva, oi, Uriel?
Sí, és positiva. Tenint en compte que tot canvi que es fa dintre d'un equip sempre necessita un temps perquè maduri, perquè es consolidi. Vam separar aquest estiu de Santa Coloma. Nosaltres vam intentar fer un grup propi del Sabadell, tot i que, bueno, amb les dificultats del rugby és difícil poder consagrar un equip propi. Llavors hem trobat la fusió amb l'equip del Vegas. I, bueno, la cosa va bastant bé. Els dos entrenadors es porten molt bé, el grup està consolidat, les noies estan molt a gust i, bueno, els resultats vindran sortint mica a mica.
A partir d'ara, què han de fer les noies o quin és el paper que espereu de l'equip? Dèiem que seguiran a primera catalana, això sí, en un grup en principi més assequible. Entenc que seguir creixent i intentar, si pot ser la mesura del possible, també acumular bons resultats, no, Uriel?
Els resultats al final es demostraran si fem una bona feina als entrenaments, si el grup es consolida, si les noies fan un bon bloc. La idea és sobretot això, seguir creixent. No ens oblidem que és un esport minoritari, que necessitem molta formació, molta promoció de l'equip, i això, si el grup va creixent, va creixent experiència, i nosaltres podem aconseguir també que vinguin més noies a reforçar l'equip, doncs, bueno, això serà benvingut.
Ara dèiem que aquesta primera fase del campionat ja ha acabat pels dos equips. Saps quan comencen les segones? Ho sabeu? Teniu ja el calendari?
El calendari, bueno, encara la federació encara ha de concretar en funció dels equips que descenen, es mantenen de les diferents categories, i en breu el tindrem. Però no sabem si juguem, en principi jugarem els primers partits abans de les vacances de Nadal, però encara no tenim el calendari contra qui ni jugarem, ni quan ni on.
Perfecte, estarem pendents a l'arribada d'aquest calendari. Et faig l'última, perquè dèiem allò de que aviat començarà aquesta segona fase, però el que segur que és aviat és un projecte o un esdeveniment, per dir-ho així, que teniu entre mans de cara a l'1 de desembre i que jo crec que val la pena explicar-lo, Uriel.
Sí, a l'1 de desembre farem el Casal Can Capablanca de Sabadell juntament amb The Barber Factory, un esdeveniment per recaudar fons per la Fundació Movember, que és una fundació que va molt vinculada a l'esport i al rugby, que recaudarem fons amb una exposició d'un partit de rugby en directe, amb una petita festa, concursos i berenar, doncs per poder aconseguir diners per una fundació que lluita contra el càncer de pròstata i testicular. Tothom que vulgui estar convidat serà benvingut, passarem una molt bona tarda al Casal Can Capablanca i, bueno, i que en conegui una mica el club, la fundació i també a The Barber's Factory.
A partir de quina hora això, Uriel?
Començarem sobre les 3, 4 de 4, que és quan comença el partit d'Argentina Barbarians, que el passarem en directe. Comentarem també, vindrà l'escoleta de rugby, vindrà tot el masculí, el femení, els centaures de l'autònoma, bueno, i tothom que vulgui vindre, doncs estarà més que benvingut.
Doncs ja ho sabeu, prenem nota, ho anotem a l'agenda, aquest 1 de desembre, a Can Capablanca, aquesta activitat de la gent del Sabadell Rugby Club, sempre solidaris, i que vaja, amb el Movember, per les xarxes ja ho veiem que ho moveu molt, que sabem que esteu molt lligats també a tota aquesta iniciativa. Doncs amb l'Uriel Martínez, que hem volgut xerrar una estoneta amb el director esportiu del Sabadell Rugby Club, de com funciona, com ha anat la primera fase dels dos equips, el masculí i el femení, i que també ens ha fet aquest apunt, podem dir així, solidari. Uriel, una abraçada, parlem a final de temporada i a veure com ha anat tot plegat aquesta segona fase de campionat.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
4 minutets passen de 2:45 del migdia. Ara us parlem d'una de les notícies més destacades del cap de setmana passat, que la vam trobar al pavelló de Sant Oleguer. Fa un parell de mesos teníem aquí la gent del Club Esportiu Hoquei Sabadell en el segon any de vida de l'entitat, intentant recuperar l'esperit d'aquest esport a la ciutat. Doncs bé, diumenge al migdia va arribar la primera victòria de la història del sènior masculí a segona catalana. Va ser un triomf per 5-3 contra el Folgueroles, que era el desè classificat amb 6 punts. Avui hem parlat amb l'entrenador de l'Hoquei Sabadell, el Joan Esteve, que reconeix que s'han tret un pes de sobre amb aquesta victòria.
Fa molta il·lusió, molta, molta il·lusió. Ha costat molt arribar aquí. Clar, l'any passat va ser molt, molt, molt dur. Ho vam iniciar, ho vam arrencar. Aquest any, doncs, amb tot el canvi de jugadors que hi ha hagut, teníem que consolidar el projecte, hi ha jugadors molt, molt joves i costa, i costarà. Però, de moment, estem plantant cara de quasi tots els partits i al final ha arribat una victòria. Bueno, és el premi a l'esforç de tots els jugadors.
El conjunt sabadellenc és ara 13, penúltim amb 3 punts, i aquest dissabte visita el Manresa, que està 3 punts per sobre, un Joan Esteve que també dirigeix el femení de l'entitat, i precisament aquest és el pròxim repte, que les noies assumin la seva primera victòria també a segona catalana. Aquest passat diumenge, derrota per 5-1 contra el Cubelles, i en són 8 ja en 8 jornades. Aquest cap de setmana descansa el sènior femení, però la setmana que ve rebrà a Sant Oleguer l'altre equip de la categoria que encara no ha puntuat, el Sant Feliu. Per tant, aviam si en qüestió de 15 dies us podem donar una altra bona notícia pel que fa a aquest club esportiu hoquei Sabadell. Seguim a l'Hotel Suís i ara és moment de parlar de bàsquet, perquè aquest cap de setmana es fa la presentació dels equips del Creu Alta Sabadell Bàsquet i també de l'Escola La Trama. De tot plegat en parlem amb el directiu del Creu Alta Sabadell Bàsquet, l'Agustí Forrellat, a qui ja saludem. Agustí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'acte tindrà lloc a les 3:15 aquest diumenge 25 de novembre al Pavelló Nord de Sabadell, una d'aquells dies que sempre fa il·lusió, no?, dins de l'entitat, Agustí.
Sí, bueno, és un dia especial, un dia on ens presentem de cara a la ciutat, on els pares poden veure tots els equips del club fent la desfilada i vestits de curt, amb la samarreta i el pantaló identificatiu de Sabadell, amb la samarreta requinada, i és un d'aquells dies doncs, realment de demostrar doncs, la força i l'arrelament a la ciutat de la nostra entitat.
És un acte que servirà també de cloenda de la celebració dels 20 anys del Creu Alta Bàsquet i que també tindrà coses xules interessants per la gent que s'acosti al Pavelló Nord de Sabadell, com per exemple una exhibició d'esmaixades, no, Agustí?
Correcte. Hem pogut tenir aquest any el privilegi de tenir un dels jugadors que va estar participant en l'All-Star de la categoria Copa Catalunya l'any passat, que realment ens ha fet gaudir molt en el concurs d'esmaixades, i hem pogut contactar amb ell, i bueno, és per nosaltres un honor tenir-lo aquí amb nosaltres, i bueno, espero que la gent disfruti amb el seu xou especial i que realment faci disfrutar la gent.
En Marky Smith, que és aquest campió del concurs d'esmaixades de l'All-Star de la Copa Catalunya del 2018, per curiositat, Agustí, saps quants nens tindreu, quants nens adults tindreu per allà del Pavelló del Nord aquest diumenge?
Sí, desfilaran aproximadament uns 400 nens i nenes, des dels 5 anys fins als 18, i públic, jo crec que bueno, sempre estem al voltant de les 1.000 persones, entre pares, amics i aficionats, i realment l'ambient al Pavelló del Nord serà molt maco entre famílies i entre tots els crios que s'acostaran allà.
I un últim apunt que també deixem destacar, i és aquest reconeixement a la primera junta del Creu Alta, no, Agustí?
Correcte, sí, hem aprofitat que és l'últim acte oficial dels 20 anys que ja hem estat fent durant tot aquest any i part de l'any passat. Volíem també reconèixer a les persones que van començar el projecte ara fa 20 anys, i bueno, hi haurà una representació d'aquesta primera junta directiva de l'any 98, i res, és una mica pues, un reconeixement públic a la seva feina, a la seva tasca, i quan van engegar aquest projecte que va començar amb molt poquets nens, molt poca gent, i que ara mateix doncs, és un club molt gran i molt, molt vinculat a la ciutat i que realment doncs, ha crescut moltíssim any a any.
Doncs tota la gent que tingui ganes de bàsquet, i vaja, si us fa gràcia també veure en Marky Smith aquest cap de setmana, diumenge, a partir de 3:15, que té aquest acte al Pavelló Nord de Sabadell, i el concurs d'exhibició, l'exhibició d'esmaixades, serà a partir de 2:15, per tant, tots convidats, oi, Agustí?
Sí, evidentment, és un acte obert a la ciutat, tothom pot venir i gaudir de l'espectacle, i bueno, espero que tothom ho gaudeixi i ho passi molt bé, i que tanquem aquest any d'aniversari amb aquest acte doncs, tan bonic per la nostra entitat.
Doncs Agustí Forrellat, director del Creu Alta Sabadell Bàsquet Club, moltíssimes gràcies i òbviament que vagi molt bé aquest diumenge.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Una abraçada. Va, que estem a punt de marxar fins als Estats Units. Abans, però, us volem explicar que el copilot sabadellenc Sergi Giral s'ha proclamat campió de la Copa Catalana de Regularitat d'aquesta temporada. Giral, al costat del seu pilot, Juan Pedro García, han acabat tercers en l'última volta a Osona celebrada aquest cap de setmana passat, un lloc que els ha servit per endur-se aquest trofeu. Sergi Giral valora aquest campionat.
Vam començar molt malament, va costar adaptar-nos als dos primers trams, portàvem un calibratge mal fet, la veritat. I, bueno, entre rectificacions i vam començar a escalar posicions. Pensa que acabat el segon tram anàvem 50ens i vam començar a escalar, va començar a ploure i els dos últims trams ens ho vam jugar amb un cop que vam tenir tot i, bueno, ens va sortir bé, vam remuntar fins a la tercera posició, escrac, final, i ens va portar a guanyar la Copa Catalana 2018.
El sabadellenc i el seu pilot van disputar aquesta prova amb un Bianchi de motor petit, fet que encara dona més valor a la victòria final. Ara Giral ja pensa en el pròxim gran objectiu de la temporada, que no és altre que el mític Rally de Monte Carlo, que es disputarà per segon any consecutiu a principis del mes de febrer. Abans, però, a mitjans de desembre, i per tal de començar a preparar aquest Rally de Monte Carlo, Giral competirà al Rally Winter a Andorra. Va, falten 18 minutets, una miqueta més, per arribar a les 3 del migdia. Ara fem res, 2 minuts de publicitat i us assegurem que a la tornada viatjarem fins als Estats Units. Va.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs falten 2 minutets i arribarem a 3 quarts de 3 del migdia fins a les 3, més o menys. Xerrarem amb algú que està als Estats Units, que ja fa temporades que el tenim aquí, que l'estimem molt i que li agraïm sempre la seva col·laboració amb Ràdio Sabadell. Ell és l'Àlex Pareja. Àlex, què tal? Bona tarda per mi, bon dia per tu.
Hola, què tal? Bona tarda i feliç dia d'Acció de Gràcies.
Doncs mira,
als Estats Units.
Era la primera pregunta que et volia fer amb l'Àlex Pareja, que ja ho sabeu que ens porta històries dels Estats Units amb aquest Living in America. Et volia preguntar, perquè tu parlàvem a la prèvia d'aquesta secció i em deies, diu, dijous és Thanksgiving, però crec que sí, que podré entrar amb vosaltres. Què és això d'aquest dia d'Acció de Gràcies, Àlex, per aquells que no vivim allà i que potser encara no ho tenim massa clar?
Home, segur que l'heu vist alguna vegada a les pel·lícules. És la festivitat més important de l'any aquí als Estats Units. És el dia en què la gent es reuneix amb els seus familiars i amics, però bàsicament és familiars, que sabeu que aquí la gent està escampada per tota la geografia, no estan tan arrelats al territori com nosaltres, i hi ha molts desplaçaments perquè és el dia en què la gent es reuneix, fan un àpat molt, molt abundant i molt particular, sempre el mític gall d'indi farcit amb el puré de patates i tot això. I bàsicament es reuneixen per donar les gràcies per ser-hi un any més i per les coses que tenen i que han aconseguit al llarg d'aquests últims 365 dies. És un dia molt especial i la gent, ja et dic, se'l pren molt seriosament, és fins i tot més important que el mateix dia de Nadal.
Tu el celebres també aquest dia, Àlex, o tu potser queda això una mica lluny, o també t'hi sents integrat?
Passo bastant d'aquestes coses, però sí que m'han convidat a dos o tres sopars, àpats de Nadal, de gràcies, i segurament després de la feina, que avui em toca treballar, em passaré per casa d'algun amic a fer sí, un petit àpat i a brindar una mica, perquè ja et dic que aquí la gent s'ho pren molt seriosament i realment es preocupa molt si tu no vas a cap casa a celebrar aquesta festivitat. És molt curiós i és un xoc bastant bèstia a nivell cultural, perquè nosaltres a aquestes alçades no tenim cap mena de festivitat, però ells, i a més t'ho pregunten, i no hi ha cap equivalent? No teniu cap equivalent? No hi ha cap dia que... No, aquí al novembre no fem res. No, és molt curiós, i és un xoc cultural, i val la pena, eh? L'any passat vaig anar a casa d'un amic i realment, home, és... entens per què els pot agradar tant aquesta festivitat.
Doncs l'Àlex Pareja, company periodista, que ara feia dies que no xerràvem amb ell, ja ho sabeu, treballant als Estats Units. Segueix tot igual, Àlex, ets a Connecticut, tot igual?
Sí, amb molt de fred avui, perquè estem amb temperatures negatives, però sí, tot igual. Cap novetat, continuo doncs, això, treballant a la ESPN, per aquí als Estats Units i també per Centroamèrica i per Sud-amèrica i res, molt content amb la meva feina.
M'he quedat més tranquil quan m'has dit que també et feien treballar la feina, eh? Avui no m'he sentit malament,
sí.
Que...
sí, no, tranquil, que no m'he llevat només per vosaltres. Sempre és un plaer estar aquí amb els amics de Ràdio Sabadell, però no, també em toca treballar avui, no patiu.
Que la gent sàpiga que allà mateix, que als Estats Units ara són les 8 del matí, per tant, com deia, doble agraïment a l'Àlex Pareja, que ens acompanya. Bé, ara ja són gairebé les 9, però
que
s'ha hagut de llevar d'hora avui per poder entrar amb nosaltres i per parlar d'històries dels Estats Units, que avui ens portes un nom que, vaja, d'aquells curiosos, no ho diré bé segurament, però tu em corregeixes, Rex Sinkfeld.
Sinkfeld. Sí, Rex Sinkfeld, que així pel nom dius aquest senyor no sé qui és, però guaita que és molt poderós, és un multimilionari, bilionari, bilions nord-americans, és a dir, milers de milions, en comptes de milions, però és un multimilionari de 74 anys, que és una barreja, com tu diria, del senyor Barnes dels Simpsons,
sí.
de Donald Trump i de Citizen Kane. Si ho barreges tot plegat, et dona aquest senyor que s'ha encaparrat no en fer America Great Again, perquè això ja és simplement tasca del senyor Trump, sinó de fer America Great Again, però als escacs, per fer que els Estats Units tornin a ser la potència d'escacs que en el seu moment van arribar a ser quan Bobby Fischer va aconseguir el campionat del món als anys 70.
T'he de dir que l'altre dia vaig veure la pel·lícula, passàvem per aquí, la pel·lícula de Bobby Fischer, que ara no me'n recordo el títol, la feien a TV3, si no m'equivoco, i Bobby Fischer certament era una persona molt intel·ligent, però estava un pèl tocada, eh? Veient la pel·lícula te n'adonaves que tenia certs moments que, vaja, de poca lucidesa, per dir-ho així. No sé si Rex Sinkfeld també és una mica així o la toca una mica més.
Home, aviam, no crec que estigui tan tocat, que no tingui el creuament de cables que tenia el Bobby Fischer, però, aviam, és una persona curiosa, eh? És un home que no va néixer ric, per això deia que era una mena de no de senyor Barnes sinó de Citizen Kane. És un home que es va fer a ell mateix i fins i tot va arribar als 5 anys, el van haver d'ingressar en un orfenat perquè la seva mare no podia tenir cura ni d'ell ni del seu germà, i és una persona que va ser pioner en el món de la inversió. Va arribar a estudiar, ell anava per sacerdot, anava per estudiar, volia ser sacerdot, però finalment va decidir dedicar-se al món de les finances i va inventar un sistema d'inversió que ara és bastant comú, que és lligar les inversions en comptes d'accions de determinades empreses. El que va fer és lligar el rendiment dels productes financers el desenvolupament dels índexs del Nikkei o de qualsevol altre del Nasdaq, doncs això ho va inventar aquest senyor i es va folrar, però folrar de platí, perquè va arribar a tenir més de 600 bilions nord-americans, és a dir, 600.000 milions de benefici, i fa 15 anys ja va decidir, ara en té 74, és a dir, abans de complir els 60, va decidir que s'havia avorrit i que retirava. I un cop retirat, què va fer? Doncs dedicar-se a la seva gran passió, i va invertir molts milions. Aquesta és una entrevista que li feia la Soledad O'Brien de la HBO fa un parell de setmanes. Li van fer un perfil molt interessant, de què va treure la idea, i atenció quan li pregunta quants calés havia invertit ja en el món dels escacs.
How much money have you sunk into this project, would you guess?
Several millions.
Several millions. Is that 10?
You're getting warm.
30. Should we just go up to $50 million?
Yeah, let's stop right about there.
Fes-nos una mica la traducció, Àlex, que a vegades també costa entendre l'anglès aquest tan ràpid que xerren.
Oh, aviam, és una conversa i és una conversa molt ràpida, i la Soledad li diu, aviam, quants calés has invertit en el món dels escacs? I li pregunta, 10 milions? I el paio riu. El clip és graciós perquè el paio, que fa una pinta bastant de nerd, és com si fos el Bill Gates calb. Feu-vos una idea, amb les mateixes ulleres i la mateixa poca traça a l'hora de vestir. Li pregunta, quants calés has invertit ja en el món dels escacs? I diu, 10 milions? I diu, ui, t'hi estàs acostant. 30 milions? No, encara no. Diu, 50 milions de dòlars. I diu, bueno, sí, més o menys. És a dir, que és un home que, des que es va retirar, va començar a invertir molts calés en el món dels escacs. Per exemple, el 2010 va aconseguir traslladar el Saló de la Fama dels Escacs. Sí, hi ha un Saló de la Fama dels Escacs, amics. Doncs el va traslladar des d'on era abans fins a Sant Louis, que és la seva ciutat. Allà doncs va posar el Saló de la Fama. Va crear el 2007, 3 anys abans, el Chess Club and Scholastic Center of St. Louis, i és el club d'escacs més gran del món. I a més, a la ciutat hi ha fet construir una figura, un monument, que és la peça d'escacs més gran del món. És el Rècord Guinness, que a més és un rei. Ell es diu Rex, perquè tingueu una idea de per on va el personatge. És una persona que, a més, ja et dic, és un self-made man, i quan li pregunten, bueno, però tu quan vas començar a jugar a escacs, o quan et va començar a interessar els escacs? Això és el que deia.
I would see chess in the movies sometimes, and I was just fascinated by the imagery of it. And from, you know, very young, 6, 7, 8 years old, and I always wanted to learn how to play it. But nobody knew how to play it.
Als 6 o 7 anys, no, Àlex, diu?
Que li van començar a interessar els escacs als 6 o 7 anys, quan estava ingressat en aquest orfenat, perquè ho veia a les pel·lícules. Mira com ha canviat la cosa, també, que veia que sortien els escacs a les pel·lícules, i que ell en va quedar fascinat, però que no va poder aprendre a jugar a escacs fins que no va sortir precisament d'aquest orfenat. I a partir d'aquí es va enamorar, es va obsessionar amb els escacs, i ara que té tot el temps lliure del món, a banda de ficar-se en política, que després tocarem aquesta vessant no tan amable del senyor Rex, es va començar doncs a intentar fer que els Estats Units tornessin a tenir un campió del món. Com ho fa? Doncs, per exemple, ara que s'està jugant al campionat del món, i que segurament ho sabeu, que tenim el noruec Magnus Carlsen enfrontant-se amb el Fabio Caruana. Fabio Caruana va néixer als Estats Units, però la seva mare era italiana, i durant molt de temps, a banda de viure a Madrid, ell va defensar els colors, per dir-ho així, la samarreta de la selecció nacional italiana. Ell competia com a italià. Bé, a qui no sabeu qui va pagar-li la nacionalitat o el canvi de color, el canvi de samarreta, en el món dels escacs en competició internacional.
Algun dels calés del Rex Ingfeld van anar cap a la butxaca de Caruana, no? Pel que dius?
Sí, senyor. No només ell, sinó molts altres grans mestres internacionals, alguns amb doble nacionalitat, s'han anat a viure a Sant Louis. Ara Sant Louis té la concentració més alta de grans mestres d'escacs per metre quadrat de tot el món. Els deixa la seva mansió, una mansió, això, com el senyor Barnes, perquè facin estades d'entrenament, els fa viure directament a Sant Lluís, els esponsoritza, és a dir, que part d'aquests 50 milions va directament a les butxaques dels jugadors, i no només això, sinó que també ha creat competicions internacionals de la més alta volada que es disputen a Sant Lluís. No és gaire original posant el nom a les competicions, perquè com diries que es diu aquesta copa, aquesta competició, aquest torneig?
Doncs m'oloro que el seu nom estarà també en aquest nom d'aquest torneig, Àlex.
Sí, senyor, és la Sinfield Cup, la Sinfield Cup. I dius, uah, és una competició que no m'ha arribat, que no en tinc constància. Si és així és perquè no vols, perquè per internet, i han obert per tot el món en directe, ell paga de la seva butxaca retransmissions esportives que, goita, podrien competir amb qualsevol televisió del món, eh? Aquest és un extracte d'una de les emissions en directe que fa la seva televisió, que, òbviament, queda finançada directament per la seva butxaca.
Welcome back, everybody, to the championship round of the 2018 Sinfield Cup, held here at the St. Louis Chess Club. We start the day in the same place we started the tournament, in front of the biggest chess piece in the world, a king made for kings. Who's going to win it all and claim the Sinfield Cup? Only time will tell. Let's go to the studio and start this exciting final round with Yasser, Jen and Maurice.
Doncs aquesta Sinfield Cup, que és un dels altres projectes de Rex Sinfield, però que en té més, és a dir, no s'atura aquí, oi, Àlex?
No, en té més. Això és que ho hauríeu de veure, perquè la producció és brutal. Si deixa una pasta amb periodistes, amb un set espectacular, fan després comentaris, fan anàlisi, com podem fer nosaltres amb el futbol, fan anàlisi de les partides... Bé, és tot un espectacle aquesta televisió. I ara ja anem per l'últim. El seu objectiu, bàsicament, és tornar que els Estats Units... fer que els Estats Units, doncs això, siguin una potència mundial, siguin el millor país del món. Això és el que li deia, per exemple, a la Soledad O'Ryan l'altre dia.
It would definitely help. Now, when you get somebody like Fabiano Caruana, he can do it, he can really pull it off. If it's an American who does it, that's going to change everything.
Fes-nos la traducció, tu, que aquests ens costa més, Àlex, aquí.
No, que diu que sí, que òbviament que això seria... que el fet que el Fabiano Caruano fos el campió del món, que ajudaria moltíssim finalment al rellançament d'aquest esport als Estats Units i, de fet, de Sant Lluís, la capital mundial d'aquest esport. I continuarà posant calés i tots els que calgui fins que ho aconsegueixi, perquè és un home molt tenaç. I ja per acabar, et dic això, que no només... s'ha dedicat als escacs, sinó que ell és un liberal en el tema econòmic fins a l'obsessió, i des que es va retirar s'ha dedicat a fer política però des de l'ombra, que això és bastant habitual aquí als Estats Units amb els multimilionaris, i s'ha dedicat a finançar campanyes de gent del Partit Republicà i amb una agenda marcadament anti-impostos, anti-taxes, que ja sabeu que és una de les coses que més odien els republicans, i és un home que, bueno, això, s'ha dedicat una mica a moure les peces, per continuar parlant en termes d'escacs, però des del darrere. I això té unes idees que, en general, com t'ho diria així de fi, drateja bastant.
M'ho imaginava, Àlex. Com sempre, ha estat un plaer escoltar aquesta història del Rex Sinfield de la mà de l'Àlex Pareja, que saludem i intentarem saludar de tant en tant des dels Estats Units. T'agraïm moltíssim aquesta participació, Àlex, i també una abraçada enorme des de Sabadell.
Sempre un plaer ser amb vosaltres, i que passeu un bon Thanksgiving també vosaltres, amics.
Això tu, que ho passis bé avui i que no treballis gaire, Àlex. Una abraçada forta.
Una abraçada.
I una abraçada per tothom. Nosaltres marxem. Demà tornem a les dues amb tota la prèvia d'aquest Centre d'Esport Sabadell-Lleida, d'aquest Lleida Esportiu Centre d'Esport Sabadell. Una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.